RAC més i Nando Jubany us ofereixen Mengem Cultura, un podcast sobre la història de la gastronomia.
Hola família, benvinguts un altre dia a Mengem Cultura. Bueno, avui un dia molt especial, com tots. Ens acompanya un meu amic, que en podíem haver vingut tres, amb això és una petita introducció, i parlarem de la creativitat. La creativitat avui ho veiem com que és fàcil i que passa moltes vegades, però el món de la restauració no ha sigut mai tan creatiu com avui, ni que ho tinguem aquí tan fàcil. És a dir, abans als restaurants parlem una mica de la història del restaurant, perquè sabeu que aquí ens hem de menjar cultura, doncs parlarem una mica de la història dels restaurants, de com van començar fins a arribar a aquest moment d'ara, que jo crec que estem en aquest moment tan dolç. Per parlar de la història dels restaurants i de la creativitat, com ja us he avançat una mica, tenim un dels millors creatius que tenim al nostre ofici, l'Eduard Chatruch, de l'equip del Disfrutar. Avui l'Oriol Castro i el Mateu Casanyes no ens ha pogut acompanyar perquè algú ha d'estar al restaurant, evidentment, perquè sense restaurant no podem pas ser tan creatius, que a vegades ens pensem que sent creatius n'hi ha prou, però ens han d'omplir el restaurant i han d'estar als restaurants, que si no, no anem pas bé, eh? Bueno, molt benvingut, Eduard.
Hola, Nando. Moltes gràcies.
Un plaer. Avui parlarem una mica de coses. És a dir, aquí a vegades m'escriuen coses o em dirigeixen cap a un puesto que després jo me'l porto cap al meu. Perquè jo crec que de creativitat ja tant de parlar, ho hem pogut viure aquests últims 25 anys de la cuina amb vosaltres, des del Bulli fins avui, i parlarem una mica de la creativitat. Crees creativitat i no tant? Quin nivell de creativitat podem parlar? Perquè a vegades hi ha gent que s'omple la boca de ser creatiu, o hi ha molts restaurants, restauranets, gent com jo a vegades que diem que creem alguna cosa i resulta que allò està inventat fot 200 anys que es fa a París, o que es fa al Japó, o que es fa a Xina. Per tant, després també hem de vigilar amb aquesta paraula de com la fem servir, no? Però bueno, jo començaria a parlar, evidentment, que mai hem sigut tan creatius, i per anar a buscar la història dels restaurants, evidentment, sembla que els primers restaurants que hi van haver, parlem de l'any 1765, quan realment els cuiners que treballaven per gent, per cases o per famílies que tenien aquesta, la sort de tenir cuiners a casa, doncs anaven i els pelaven, i això van decidir, val més que muntem un ofici abans de que ens pelin, no?
Sí, segons els llibres, no?, i el que puguem escriure del que està escrit, no?, de la història de la cuina, doncs una altra vegada ens anem d'anar doncs cap a França, no?, que això no ho tenen més ben documentat, i per això podem dir que és la gran mare de l'alta cuina, no? A la Revolució Francesa, doncs, com tu bé deies, no?, va arribar la Revolució i llavors els grans cuiners, no?, la gent doncs que tenia més talent, treballava doncs per les famílies que tenien diners i eren, doncs, feien de cuiners personals, per així dir-ho. I quan van començar amb la revolució doncs, a tallar caps amb la guillotina, per així dir-ho, doncs es van tindre que buscar la vida i van començar a obrir restaurants que, paral·lelament, no, segons el que llegeixes, no, podem dir que hi havia restaurants més com la Fonda, no?, o el restaurant, que de fet la paraula restaurant ve de restaurar.
De restaurar l'estómac, no?
Sí, no, ho deien així, no?, per restaurar. I al principi crec que només servien un caldet, no?, un caldet calent per la gent doncs, que viatjava i esperava en una casa doncs, per poder seguir amb el camí. I paral·lelament, no?, també diuen, bueno, hi ha la Tour d'Argent famosa, no?, que encara existeix a dia d'avui.
Bueno, el Tour d'Argent és dels primers restaurants que es van fer a França i dels primers que es van fer amb mantel, amb posada, amb el vi, amb aquesta, jo crec que amb tot el que la gent rica d'aquella època tenia a les cases es va transformar perquè tu poguessis anar i gaudir-ho, no? Sobre el 1765.
Déu-n'hi-do. Fa quasi 300 anys. No, bueno, tampoc no fa tant, però, no? Per un ofici que tenim, no? A l'ofici de cuiner...
S'ha menjat tota la vida.
No, però avui en dia, no? Hi ha altres oficis, doncs, no sé, no? Anar a una sastreria, anar a comprar un plat de ceràmica, doncs sí que les botigues, no?, tenen molts més anys, però podem dir que el nostre sector és nou, no?, una miqueta.
Bastant nou. A vegades hi ha gent que es pensa que és més nou del que és, perquè hi ha coses que ja es feien llavors, sí. Plats que es feien llavors, i ens pensem que inventem coses. Aquí a Espanya es veu que, diguem, la península, el més vell el dataríem el 1725, abans que la Tour d'Argent, a Madrid.
Sí, és el Botín, no?
El Botín, és... sí, Hosteria Botín, 1725, a la plaça Major.
Déu-n'hi-do.
És a dir, no sé, jo crec que ja n'hi devia haver algun altre aquí a Barcelona, eh? No? Tu no creus així?
Bueno, aquí, jo no sóc molt de dates exactes, no? Però sé que Can Culleretes... No?
Can Culleretes, 1786, 10 anys, 11 anys més tard que la Tour d'Arjan. Imagina't.
Déu-n'hi-do.
De CES teníem un restaurant que es van començar a venir, diem, l'influència de França, que es va fer un gran restaurant que es deia Le Grand Restaurant de France, a la plaça Real, el 1861. També els Quatre Gats, el 1897... que aquí hi havia els intel·lectuals de l'època, que aquí podies trobar doncs, el Dalí, el Picasso... Si hi havia el Hemingway, és que aquest és que es menjava de puta mare, perquè aquest te'n vas, te'n vas a Pamplona a posar-te davant del toro, allà hi era. Te'n vas a Cuba, fota't el millor. Còctel hi era. És a dir, allà on hi havia diversió...
Sabia on anar, eh? Aquest, sabia on anar.
Aquest tio crec que no n'hi ha hagut cap altre de tan llest. Jo vull ser, quan sigui gran, vull ser Hemingway. Només per les experiències, el punyetero. Doncs aquí hi havia, jo crec que aquí també hi havia aquests restaurants que ja començaven 1897. Després les Set Portes, que aquest encara el tenim obert avui. És a dir, les Set Portes va començar el 1929, una mica més tard, sent un bar, una cafeteria, un bar, o poder aquest tipus que només restauraven la gent, i des del 1942 s'entén com ara dels propietaris de la Font d'Europa que van obrir de Granollers, el Paco Peralada, que encara tenim un Paco Peralada.
I tant.
Vull dir que el Paco està allà. Vull dir
sí,
que...
sí, en plena forma, eh? Que estan. L'altre dia vaig estar amb ells i és un restaurant fantàstic i això també que acabes de dir doncs, també demostra doncs, la història que tenim a casa. No de restaurants. Clar, quatre restaurants amb més de 150 anys d'història, poques no. Ciutats i pocs països ho poden dir.
No, hi en tenim molts més. Aquests són uns quants que coneixem, però el Gaig també data d'aquesta època, 100 anys. És a dir, hi ha molts restaurants que tenen més de 100 anys. És a dir, hi ha restaurants fora de Barcelona que tenen més de 100 anys. També vist des de la història, jo crec que quan mirem enllà, aquesta època era la Nouvelle Cuisine, una mica més tard de quan van obrir aquests restaurants, que és on ens vam emmirallar de la Nouvelle Cuisine, que és on va aparèixer, i parlarem de la creativitat. Tu creus que la Nouvelle Cuisine eren creatius?
Sí, a veure, podríem dir que l'alta cuina no, ha tingut etapes, no, la història, i les etapes que nosaltres podem conèixer bé, jo crec que n'hi ha dues de molt fortes que estan molt contrastades, no? La primera és la Nouvelle Cuisine, no? Després d'Escoffier, no? Que va ser aquest gran cuiner, no? Que ho va posar tot en ordre, que va fer els primers llibres, no? I que era la gran cuina clàssica francesa. A mitjans del segle XX, doncs van arribar el senyor Gerard, no? El senyor Garnier, el senyor Bocuse, no? Tota aquesta generació fantàstica de cuina que van remodernitzar la cuina francesa. I al final el que van fer va ser fer-la més lleugera, no? Amb els ingredients més reconeixibles. No tenien por de posar unes verdures recent bullides en un plat. Diguéssim, van fugir una miqueta de que tot fos foie gras i caviar, no? Perquè abans el luxe se'n tenia així, no? Grans peces de carn, hi havia d'haver molta proteïna, i aquesta gent doncs, van entendre que per menjar molt bé i tindre una gran experiència gastronòmica no fa falta menjar de tot el millor i molta quantitat, no? I van fer una cuina més fina, per així dir-ho.
No s'està clar. I eren molt creatius aquella època, perquè tot es va fer nou. De fet, jo crec que van ser els primers que van començar a posar el dia a la cuina, a que la gent comencés a tenir la cuina amb diguem-ne, com un hobby o com una experiència. Ja van començar a crear experiències noves, no només per anar-nos a restaurar i menjar, sinó que anàvem a crear experiències noves, i aquí va començar tot una mica, no?
Sí, jo crec que també, tot, si t'hi fixes, tota la història de la cuina va molt, molt lligada a la civilització, per així dir-ho, a la humanitat, no? I crec que a mitjans del segle XX, no, quan hi va haver aquesta revolució de la Nouvelle Cuisine, també és com el boom, doncs, a les neveres, que vulguis una, no, una revolució, cony, tenir neveres...
Aquí va fer un canvi.
Canvia la forma de cuinar. Tindre les cuines que no siguin de carbó, que poguessin cuinar gas, doncs també ho fa tot més còmode. Podien tindre forns, diguéssim, fer una cuina més precisa, i al final doncs van fer una revolució que tots entenem i assumim, no, com a part molt important per què avui en dia mengem com mengem. I després tot això van escampant la taca d'oli, i aquí a Espanya doncs, tenim la nova cuina basca, per així dir-ho, no? Amb Arzak, Subijana, Arbeláez, no tots els nostres amics però admirats, companys, no? que sense ells no seríem qui som a dia d'avui.
Bueno, ells van ser, la península va ser els que van, d'alguna manera, també ho tenien molt a la vora més França, sí. Tenien en Guerard molt a la vora, són els que van veure que allò tenien aquesta inquietud, i el que van fer és transformar la cuina tradicional basca, la tradició, portar-la a la modernitat del que veien a França,
sí.
I van crear aquests restaurants que van ser una mica punta de llança del que ha sigut, doncs, portar la Michelin a Espanya, etcètera, no?
I tant, i tant. I després, bueno, doncs aquí no podríem ser menys, no? Catalunya, ara ho deies tu abans, no? La quantitat de restaurants des de fa una pila d'anys que tenim, amb el producte fantàstic que tenim i amb el paisatge que tenim, doncs per això tenim la cuina tradicional i l'alta cuina que tenim, perquè tenim tots els ingredients, no? Per ser una potència mundial com som a dia d'avui. I aquí, com que tampoc no som tontos, no? I sabem mirar cap als bons, doncs també Catalunya va mirar cap a França, no? I bueno, i també ens vam remodernitzar, per així dir-ho, no? Amb una nova cuina catalana, doncs també influenciada per la Nouvelle Cuisine, però que va fer remodernitzar la cuina d'aquí.
Bueno, aquí jo penso que hi van haver cuiners com el Santi, que és el que va fer, és a dir, va fer aquest canvi d'anar a menjar a França, el Gaig, la Carme, el Racó d'en Vino, restaurants com el Marcel, que venia de la Tour, d'un restaurant 3 estrelles, que ara no me'n recordo ben bé quin era, però de París. És a dir, van portar aquesta Nouvelle Cuisine cap aquí, però si parlem de creativitat, que ara és on tot vull portar, cap a aquest terreno, que és el teu, és a dir, jo crec que vam fer un trencament molt, molt, molt gran, que quan es parli de la història, a vegades no en som conscients, sempre parlem que quan d'aquí 20 anys que es parlarà a les escoles d'hostaleria, o d'aquí 30, doncs jo penso que sortirà el Bulli, no? El Bulli, jo crec que amb creativitat veu trencar una manera. Jo penso que abans del Bulli, sí que evidentment eren creatius, suposo, però més que tot van ordenar i van canviar una manera de cuinar, a manera que hi havia una tècnica, doncs hi havia aquestes neveres, hi havia congeladors, hi havia batidores, hi havia etc. Evidentment que tot això va lligat. Quan veu tenir el nitrogen també us veu tornar locos.
Sí, també s'ha de dir, no?, que el Bulli, diguéssim, hem dit la Nouvelle Cuisine com a etapa, no?, i a dia d'avui podem considerar, i no perquè nosaltres estimem i som bullinians de mena, però diguéssim, la gent, no?, que en sap ho reconeixen a tot el món, diguéssim, que hi ha hagut l'època Bulli que ha marcat una altra època. Per què? Perquè, diguéssim, s'ha de tindre clar també que el Bulli, no?, a Ferran, amb el Juli i l'Albert, no?, que van ser els grans artífexs de tot allò, diguéssim, tampoc va ser de zero que van arribar allà i van dir, hòstia, ara m'ho carrego tot i començo a fer espumes. No, diguéssim, el Bulli va tindre una transició i el Ferran durant molts anys va estar fent una cuina catalana influenciada, no, amb aquesta Nouvelle Cuisine.
El sabor del Mediterrani.
I al final el Ferran se sap de pe a pa les receptes tradicionals tant de França com de Catalunya. Diguéssim, el Ferran te fa un fricandó que te llepes els dits, no? Diguéssim, o sigui que això vol dir que per ser creatiu has de saber el que s'ha fet. I ho has de saber fer i tindre un criteri. I el Ferran, a partir de l'any 90, doncs, com que és una persona brillant, es va començar a replantejar el que estava establert. Per exemple, per què s'ha de menjar pa en un restaurant? Per què no podem fer servir l'oli d'oliva? No, perquè abans era o cuinaves amb mantega o semblava que eres un restaurant de 3 o 4. No, doncs, fer servir una sardina fresca. No, no? Diguéssim, una sardina fresca és igual de bona que una llagosta, si és bona. No, diguéssim, i molts canvis d'aquestos que avui en dia els assumim com a normals, venim al dissotar d'on hem barat i ningú ens critica. La gent ho accepta, perquè és un bon producte. No, però hi ha coses que, si ens fiquem a l'any 90, no, això estem parlant de l'any 90, amb el llibre del sabor del Mediterrani, és una revolució a l'alta cuina.
Cas que aquí la gent no sap que primer el Bulli no va començar amb el Ferran, ni amb el Juli. És a dir, va començar, em sembla, amb el Jean-Paul Vinay. Jean-Paul Vinay, després hi va anar el Nichel, i aquí es feia una cuina tradicional alsaciana, és a dir, posat al dia de la Nouvelle Cuisine. Llavors aquí va començar, quan va començar el Ferran a cuinar, va començar amb aquests aquí, va entrar aquí, d'ajudant de cuina, no?
Sí, sí.
No va pas ajudar a entrar de cap de cuina, que ja ho sabia tot. Es van quedar un any, dos anys, tres anys, fins que van estar davant, i van començar-ho a canviar amb el Xavier Sacristà,
primer cap de cuina. S'agressar el seu cap de cuina, primer que va tindre, després el Cuspinera, l'Alo i tots, diguéssim, tot l'equip fantàstic ha passat pel Bulli, però el bo és això, doncs, que el Ferran no va partir de zero, va saber també viatjar molt, conèixer molt, cuinar moltíssim, tindre molta cultura gastronòmica, després tu, quan tens una cultura i un coneixement, te pots replantejar les coses. Si hi ha coses que dius, hosti, és el que dèiem, per què no puc fer un plat molt bon oli d'oliva verge extra? Avui en dia ningú discuteix. Fa 30 anys la pel·lícula era diferent, no? I a partir d'aquí sí que el Ferran, no podríem dir doncs, que cap a finals dels anys 90, principis del 2000, va ser quan hi va haver aquest boom de la paraula, no? La gent diu cuina molecular i nosaltres sempre, bueno, els bullinians de mena diem, hosti, molecular re, perquè al final tots són molècules a la vida, i ara, no? Que,
bueno, després aquí el pobre no és la cuina tecnoemocional, sí. És a dir, s'ha dit de moltes maneres.
No, però és una paraula molt, molt maca, per què? Perquè és una cuina on no defugim de la modernitat, però que respectem la tradició i el que busquem és l'emoció, no? És el que dèiem, de la mateixa manera, doncs, no? A mi m'agrada fer la comparativa, tot evoluciona, no? Igual que la vida. Abans els telèfons, quan eren petits, hosti, trucaves, no? Buscaves el número, trucaves, ring, ring, i això ja era la bomba, no? Perquè pensaves, hosti, puc trucar a Andorra i parlar. Clar, avui en dia els telèfons te fan de tot. Doncs als restaurants una miqueta és igual. I si em fa 50 anys anaves a un restaurant i buscaves menjar molt bé i que et servissin molt bé, però avui en dia la gent més que mai busca les emocions. I per això és una cuina on busquem emocionar. Diguéssim, és com, no?, la gent que ve a casa teva no venen a menjar, no, venen a tindre una experiència, igual que si te'n vas a veure un partit de futbol o una òpera al Liceu, no?
Estic totalment d'acord. Parlem de creativitat, perquè la gent que no ho sap, perquè nosaltres ho tenim molt clar que ho hem viscut, quan vam començar en aquella època del Bulli, després del diguem-ne, del sabor del Mediterrani, sí. Allà va començar, jo crec que quan tu des del 90 tu no ho pots dir, però quan el Ferran es va embolcallar d'aquest equip que va, jo penso que veu tocar el cel, perquè aquell equip era màgic, i veu aprendre tots plegats a crear coses, i cap a aquell camí que veu anar que el Ferran no haguera fet sol sense vosaltres, ni el Ferran, ni el Juli, ni l'Albert, sense totes aquestes ganes, que era com una secta que jo la vaig viure, era com una secta que tu anaves allà, i no t'ho poguessis pas carregar, perquè et carregaven el mar amb una pedra i allà no en sorties, és a dir, s'ho creien tant, eren aquell racó que per anar al Bulli realment es tenia que tenir moltes, moltes, moltes ganes, perquè havies de fer 5 o 6 quilòmetres i d'haver des de Roses.
Sí,
6 quilòmetres?
Sí, segur, no?
6 o 7 quilòmetres amb un camí de carro que hi havia uns forrats que quasi et foties amb el cotxe dins i arribaves allà i deies, hòstia, on m'he anat a parar, no? Saps? Doncs amb aquesta creativitat jo penso que quan comencem a dir, és a dir, jo penso que després d'aquests cuiners tan bons francesos, quan parles del Ferran Adrià i parlem només de creativitat, doncs aquí, a partir del Ferran Adrià, t'aniries a buscar ja, després va sortir el Gestor Blumenthal, que veu començar gent que han marcat l'època de la creativitat i la diferència, també creativitat i que han fet un camí diferent, que la gent els ha seguit.
Sí, el Heston, diguéssim, a tota la part d'Anglaterra, doncs, no, i al nord d'Europa va marcar molt, no? I el Heston, diguéssim, va ser el primer restaurant que et va posar un iPod a la taula, no?
Exacte.
I feia un plat que es deia el mar.
El mar.
Et menjaves un plat doncs, que hi havia moluscos i coses, però te ficava uns iPods i escoltaves el soroll del mar. Que ara diem, hosti, quina tonteria, podríem pensar.
Però això va, fa 22 anys era diferent.
Fa 22 anys, hòstia, el primer que ha estat els quartos per comprar l'iPod. Saps el que vull dir? Que no era com ara, no? Diguéssim, sí que hi ha hagut molta gent, i el Granatge, per exemple, a Chicago...
Però, per exemple, abans em deies, és a dir, abans d'aquests podríem parlar del Braç, perquè si no hi hagués hagut el Braç, el Michel Braç,
sí,
l'Obrac és el que va revolucionar la cuina de la verdura, la cuina al Garguilló, d'aquí va cuinar plats que només hi havia verdura, que no hi havia gens de vegetal. Saps, aquí és on podia el René Redzepi, poder molts d'aquests cuiners que han sortit després, l'Antoni també una mica segur,
sí,
influenciats per ell.
El gran, bueno, per nosaltres i a la història, no? Diguéssim, el primer gran cuiner, no?, que va posar de rellevància al món vegetal va ser el Michel Braç amb la Garguillú, i altres coses que va fer, com el colant, no?, que tots mengem colants, doncs el va crear aquest senyor, el Michel Braç, no? Però n'hi han hagut molts, diguéssim. Va ser Michel Braç, el Pierre Garnier també creiem que és molt influent perquè és la bogeria.
Bueno, quan parles de creativitat, ell creava el moment.
No, no, i és atxalats perquè avui en dia és un senyor que encara està al restaurant i vam anar amb l'Oriol, deu fer mig any, i ens vam quedar espantats. Hosti, perquè des... Te canvia els plats, però al mig del servei, que té tots els cuiners atabalats, però l'home és, diguéssim, una capacitat de la mescla de combinatòria que és increïble, no? I hi ha hagut molta gent, l'Andoni, com no, avui en dia és un referent creatiu, tenim el Joan, com no, no? Tota la família Roca. Hosti, tenim la gran sort hem viscut una època i estem visquent una època amb un talent creatiu brutal, no? El que passa que sí que s'ha de ser conscient de que tothom no neix de zero. Tothom s'influencia, no? De la mateixa manera que nosaltres al disfrutar, clar que estem influenciats fins la mèdula del bulli, però al final perquè ho hem parit i és el que hem amat tota la vida, no? I no ens podem borrar amb una goma el que tu penses i la teva forma de creure. El que passa que evoluciones, no?
Jo penso que parlant d'aquestes influències, jo crec que vaig viure molt aquell moment que vosaltres vau conèixer o vau anar al Japó. Sí. És a dir, parlant d'influències, no? Vau anar al Japó i el Ferran, aquella època que no havia anat al Japó, jo no eres ningú si no havies anat al Japó, perquè vau descobrir la Lluna i vau anar 7 o 8 anys.
Sí, al Japó hi vam anar molts, sobretot durant l'època del 2005, que fins quasi que vam tancar. Clar, el Japó va ser una altra cultura, no? I imagina't, és com... No sé, com si te'n vas a la Lluna, no? I que no coneixes res. Doncs, hosti, quan arribes al Japó... Clar, nosaltres com a cuiners coneixíem, doncs, que hi havia els nigiris i els makis i tot això, no? Que aquí a Barcelona ja hi començava a haver algun restaurant japonès. Però tu, quan arribes al Japó, a la que surts de l'avió i veus aquella gent, ja com te reben, i veus aquell país, aquella manera de pensar, és que et canvia el xip ja com a persona. Penses, hosti, aquí passa algú raro. I quan veus, entres en una botiga, jo mai he vist unes taronges de València i unes maduixes de Huelva tan maques com a Japó, que dius, collons, me n'he d'anar tan lluny, diguéssim, perquè veneren el producte, tu ho saps, i tenen una sensibilitat, al final, tenen una emoció per les coses de la vida, la temporada, veneren quan surt la flor de cirerer, diguéssim, fan una cerimònia...
No, es para tot, llavors.
Sí, no, és una manera de sentimentalment viure una sensibilitat que a nosaltres ens va influenciar més això que menjar un plat, diguéssim, és l'experiència.
Bueno, allà no? Vau portar l'obulato, que l'heu fet servir una mica, l'obulato.
Hosti, sí, hem fet de tot. Bueno, encara treballem coses. Encara ens dona suc, eh? Encara fa 2 anys vam fer-ho de la pasta de fulls sense farina, que sense l'obulato no seria possible, però sí.
Bueno, el xabu-xabu, una cosa que en principi és una cosa que la gent pot pensar quan van al compartir que t'ho has inventat.
Sí, mira, abans en parlàvem, no? Diguéssim, hi ha coses... Clar, quan tu dius, no? Quan estàs corrent a la Fórmula 1, com correm nosaltres, no? I dius, ets creatiu, has de dir, bueno, sóc creatiu perquè he fet això, no? Si no tens el coneixement, jo puc agafar, me'n vaig al Japó, imagina't, que del Japó ningú ha vingut. I me'n vaig allà i fem, no sé, allà mengen l'arròs bullit amb el peix cru damunt, no? Que és el nigiri, no? Mal parlat, per així dir-ho. Clar, imagina que te'n vas allà i fas un arròs caldós o l'arròs d'espardenyes que fas tu a casa. Clar, collons, pots dir, no? Supercreatiu, perquè no ho coneixen.
Això està clar.
I al final
això és aquell exemple que posàveu del Ferran, que deia, si mi gent que ve un japonès aquí, jo l'havia sentit unes quantes vegades, ve un japonès a viure a València, es cau a València, se'n va allà i agafa una paella, se'n va al camp i veu que hi ha l'arròs, que hi ha les verdures i fa una paella, amb una paella d'arròs, amb un paellero, saps? I el tio pot dir que ha inventat la paella, però després, això són nivells de creativitat. Penso que després, tu perquè ets molt senzill, però jo penso que sí que molta gent copiem moltes coses. I la creativitat a dalt de tot, hi ha molt pocs cuiners al món que siguem creatius. Que siguin creatius, que sàpiguen, per crear vosaltres el que fèieu és saber què s'havia fet al món d'aquella tècnica o d'aquell producte, i una vegada ho sabíeu, d'allà partíeu. Que allò era una mica extrem, com tot el que feu fins avui.
Sí, però al final t'has d'autooxigir. Diguéssim, nosaltres, per exemple, a dia d'avui al Disfrutar, enguany farem 8 anys oberts. I l'altre dia comptàvem, portem 680 plats. I hem fet unes 60 tècniques i conceptes. Clar, nosaltres amb el que hem fet ja podríem parar i estar 20 anys oberts i anem canviant platets i la gent seguiria dient, hosti, sí que feu
jo
coses.
Jo amb tota la vida n'he fet 4 i em guanyo la vida amb això.
No, però és que són altres coses. Diguéssim, nosaltres, al final, ja ens coneixem de tota la vida i... Clar, no es tracta només de fer coses noves, també d'aprendre, tu saps, me'n recordo tota la vida quan vas vindre al Bull ensenyar-nos com feies el suc de llebre.
Sí, però jo els vaig ensenyar a fer la llebre i la becada, i després l'any trant la van fer, no tenia res a veure amb la meva, eh?
No, hòstia, però el suc aquell que ens van ensenyar
sí,
a fer,
allò, sí.
Aquella base,
això
perquè
sí.
Al final hi ha cuina bona i cuina dolenta.
Això
el que
sí.
Passa que nosaltres ho fèiem al Bulli i ara ho fem al Disfrutar perquè tenim la mateixa mentalitat creativa. Nosaltres creiem que la creativitat és una piràmide. I tu pots estar, buscar, pujar dalt de tot de la piràmide, que per nosaltres això vol dir fer tècniques i conceptes. Diguéssim, si som capaços de fer, inventar la pasta de full, podrem fer, imagina quants plats amb pasta de full dolços i salats podem fer, mils.
Bueno, ens veu donar tantes tècniques i tants conceptes que al final, jo sempre dic que del Bulli no hauríem de pagar una part de tot del que guanyem als restaurants, hauríem de pagar, perquè no hi ha cap restaurant que no faci servir un sifon, que no faci una espuma, que no faci una... fer servir gelatines, que no faci servir... qualsevol cosa de les que fèieu vosaltres.
Sí, però...
Jo, sense ser creatiu, segur que menys el menú de degustació a casa, hi ha 7 o 8 coses que venen del Bulli.
Sí, però sí que ets creatiu, per què? Perquè, bueno, igual no es fan tècniques o conceptes nous, però en acabar cadascú d'espumes, doncs tu coneixes una tècnica i després l'apliques a casa teva i pots ser creatiu amb això. Diguéssim, el que passa que és un altre nivell de creativitat, mesclant abans el que parlàvem, no? Hòstia, agafem i ara ens inventem de fer la pizza catalana. Doncs el que es feien abans les llesques amb el pa amb tomàquet, doncs ho fem en format pizza. Doncs seràs creatiu perquè tens una actitud creativa i no còpies el veí que ho fa. Però sí que, bueno, a nivell de tècnica, pues, bueno, estàs fent pa torrat amb una cosa damunt, no?
Bueno, tots sempre sou molt prudents i això, i us desmarqueu per això, no? Però jo crec que sí que evidentment hi ha molta còpia avui i va molt lligada, jo penso, molt, molt lligada a la informació que rebem. Quan nosaltres vam començar fa molts anys, no hi havia mòbils, no hi havia els llibres, que t'havies de gastar molts diners en llibres, molts diners en viatjar i anar a veure restaurants. Si tu no anaves a aquella casa, no podies saber el plat. Penso que d'això el Santi Santa Maria en sabia molt, perquè s'havia recorregut tots els 3 estrelles del món, del món mundial. Però clar, ara tenim aquesta putada del mòbil, que tota la informació és molt, molt, molt ràpida. Vosaltres m'has dit que us la guardeu una mica d'informació. Us l'heu de guardar?
No.
O l'heu de reaccionar?
Bueno, més que guardar és que nosaltres, clar, la gent quan ve al Disfrutar, no?, que el Disfrutar és un restaurant creatiu, la gent venen a tenir una experiència doncs, que sigui única, no per així dir-ho. I nosaltres el que fem és que tot el que generem de plats no ho pengem tot per l'Instagram o d'allò, perquè volem que hi hagi una sorpresa guardada. Ara, també et dic que tenim la gran sort nosaltres que una imatge no reflexa un plat. Un plat té olor, té temperatura, té textura, té gust, i això, no sé si d'aquí 50 anys direm el contrari, però avui en dia agafes el mòbil i no olora ni res, no? Tu veus la imatge i l'experiència gastronòmica s'ha de viure, i per això tenim sort que la gent ve als nostres restaurants per viure aquesta experiència. Ara bé, sí que tens tota la raó que abans tot ho podies aguantar més. Perquè avui en dia nosaltres fem un plat, el servim al client, el client li fa una foto, ho penja i tu ho veus. I al final, entre cuiners, hosti, tens l'instint de saber una miqueta com es fan les coses, no? I abans és el que deies. Una vegada a l'any s'anava a un congrés, presentaves el que feies, o fèiem els llibres i tot, que els llibres els seguim fent. De fet, nosaltres al Disfrutar seguim catalogant i fem els llibres, perquè és el que dèiem. Al final, al cap del dia, hi han tantes persones fent un treball excel·lent al món, és que quants cuiners i cuineres hi ha al món? Milions. Clar, nosaltres el que intentem fer al Disfrutar és perquè d'aquí 50 anys algú se n'en recordi que la multisferificació es va fer al Disfrutar o la pasta de fruit sense farina o el brioix farcit, doncs cataloguem i direm, doncs mira, tal any hem fet això. I al final és la manera de, bueno, de nosaltres doncs, posar per escrit la nostra feina.
Bueno, aquí hi ha una cosa molt maca que la gent no ho sap, però per mi va ser un abans i un després, que jo crec que el Ferran i l'equip del Bulli, i el Juli, evidentment, tot l'equip, el que van decidir que va ser molt llest era poder obrir una mica els llibres de cuina, és a dir, poder donar les receptes, compartir. Jo penso que ell va ser el que ens va ensenyar que si compartíem érem més grans. És a dir, perquè també se'n va donar compte, m'imagino, vosaltres creàveu, estàveu tot l'hivern fent plats nous, fent tècniques noves, anant a voltar el món, anant al Japó, anant aquí, anant allà, fèieu els plats aquell estiu, sense donar receptes ni a ningú, no us moviu, perquè no us moviu d'allà tot el dia, això està claríssim. Però quan arribava el temps de tancar, que tancàvem la temporada d'estiu, us anàveu a Vic, és que Vic és el referent, com sempre, us anàveu a Xocovic, saps, fèiem unes classes allà, que teníem uns quants la sort de poder-hi anar, i us em heu donat compte que era el moment de amb aquests catàlegs, és a dir, donar les receptes als col·legues. O sigui, es deien, no, mira, aquest any hem fet aquesta tècnica i la fem servir així, 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 així. I el Ferran deia, ara feu esfèrics, probablement el meu esfèric no serà el millor esfèric del món, hi haurà gent que el farà més bo, però aquí teniu la tècnica. Jo crec que això és un acte d'agraïment brutal, brutal, que és el que ens ha canviat més, jo crec que amb els anys, quan es parli de la història, que parlem doncs d'aquests grans cuiners de què ha passat, del Bocuse, de l'Escoffier, jo crec que quan arribem al Ferran i al Bulli, en general penso que el canvi més gran és el compartir, perquè jo abans que això, jo vaig estar al Marcel de Sabadell i vaig estar un any perquè m'ensenyés a fer la terrina de foie i el fetge d'ànec i m'ensenyés a fer els popets amb favetes i m'ensenyés a fer coses. Un any vaig estar. O sigui, vosaltres anàveu allà i ens ho regalàveu. Però perquè ja anàveu avançats a l'època i sabíeu que si allò no ho compartíeu, no podia, ningú no sabia que era vostre. O sigui, tothom sabem ara, molts cops hem estat molts anys, que anem a menjar en un restaurant i menges un plat, dius, mira, això és de l'Andoni, o això és influència de l'Andoni, o això és influència del gran Aixàs, o això és influència que hi ha hagut molts cuiners, que aquí vull que me'ls diguis ara tu, els teus del món, que per tu són creatius i que han marcat una línia, no? Perquè també a part de ser creatius, hi ha molta gent que ha marcat una línia.
Sí, i tant.
No?
I tant. Aquí hi ha dues coses. El primer és que, diguéssim, crec que en qualsevol disciplina, si el treball que es fa és rellevant avui en dia s'ha de compartir. És una tonteria quedar-nos a casa tancats i tot això és meu, no? El que deies. Jo me'n recordo el primer restaurant on vaig treballar que feia una mantega cafè de París, el xef, i, hòstia, a mi m'encantava. No, que vaig marxar i no me la va dir.
Bueno, que això jo... no tan lluny. Jo vaig anar a treballar amb el Martín Berasategui. Vaig anar a treballar amb el Martín quan tenia 18 anys, que li van donar, aquell any li van donar l'estrella, no és perquè hi anés ni jo a treballar, i vaig anar a treballar 15 dies, i llavors es coneixia per la pastaleria, que tenia la millor pastaleria, sí. Primer, abans que la cuina. Doncs a la pastaleria els estatgers no ens hi deixaven ni anar. Els llibres estaven tancats sota candau. És a dir, i si tu demanaves, jo havia anat allà a prendre, i tu, jo demanava a un amic meu que em donés la recepta, me l'havia donat amagat quan sortint d'allà, perquè si ell sabia que em havia donat la recepta es cabrejava. Ara imagina com ha canviat. I estem parlant d'una persona que ha fet molt per la cuina, que Martín segur que és dels que té més estrelles, és el que té més estrelles a Espanya. És un tio que ha ensenyat a molt talent, que ha fet talent, que és un tio molt ben parit, però imagina't aquesta manera de pensar que tenia.
Tot ha evolucionat, inclús nosaltres a dia d'avui. A dia d'avui, a fa 15 anys, hòstia, com ha canviat.
Sí.
No que fa falta, no? Recordo fa 15 anys com estàvem tots, hòstia, ha canviat tot, però sí que quan fas una cosa que creus que és de qualitat, si no la comparteixes és una tonteria, perquè al final, què fem en un restaurant? Si ens morirem passat demà, i lo maco és compartir-ho. I en acabat, el que sí que te fa il·lusió, hòstia, a mi em fa il·lusió quan veus una tècnica que hem creat que la fa un company, hòstia, perquè això vol dir que també t'ho aprecia, perquè no, si et copien és que val la pena.
No. Bueno, jo crec que per això, gràcies a vosaltres i a la gent com vosaltres, tenim la restauració que tenim, estem al nivell que estem, i creu, i ara també m'ho deies abans de que comencéssim a enraonar, doncs que creus que a Catalunya avui tenim un nivell i tenim una salut bona, no?
Home, i tant. Jo crec que, bueno, tu ho saps, quan anem pel món, hosti, tu dius que ets de Catalunya i és que no fa falta anar pel món, ja sabem els grans restaurants que tenim, diguéssim. El Bulli va marcar una època, però hosti, ara pensant, i no me'n vull deixar cap, però, hòstia, el celler.
Bueno.
El celler és un temple, en tots els sentits. I també representa, jo crec que ja no és només la cuina, és aquest servei, no, que també, clar, s'ha de mencionar el Juli Soler, diguéssim, el Ferran Adrià va, com a cuiner, va fer una revolució, però és que el Juli, a nivell de servei de sala, va fer una revolució que per la sala també, hòstia, aquesta informalitat, però amb aquesta elegància, a l'entrar en un restaurant i que no sembli que entris a missa, per així dir-ho, i que podries estar relaxat i que estiguis bé i a gust, hòstia, s'han fet moltes coses en aquest país que el món ha mirat i hem sigut focus d'atenció durant molt de temps i ens estem perllongant amb el temps, i això vol dir que hi ha molta, molta cantera també. Hòstia, la gent que ve, no? Hi ha restaurants fantàstics de gent jove que són acollonants, que en saben més que nosaltres. Hosti, però és això, que hi ha gent amb 25 anys que fan unes coses que dius, hosti, tenen una quantitat d'informació, ho tenen tot a la mà, i jo crec que, hosti, tenim un present molt bo i un futur que pinta molt bé.
Bueno, sempre quan anem a les escoles jo els dic que nosaltres no ens ho havien ensenyat. Ara cada setmana tenen a cuiners molt bons allà, gent que anem a compartir, és a dir, la informació que tenen avui els nanos de les escoles, si l'aprofiten, d'aquí uns anys ens espera tenir els millors, bueno, ja els tenim ara, els millors restaurants del món, però ens segueix tenint una salut a la gastronomia espanyola, catalana, que és molt bona. Abans no pleguem, acabem. Per tu, qui són els cuiners més creatius del món durant tots aquests anys, els que has conegut, que, us coneixeu, que ens coneixem tots, però quins diries?
Els que he conegut en vida,
diríem. Els que has conegut.
Doncs mira, el Ferran, el número 1, perquè és que si no, no estaria aquí parlant amb tu ni ens haguéssim conegut
estem
amb
d'acord,
tu.
Estem
això,
d'acord.
L'Albert també, perquè l'Albert com a cuiner dolç, diguéssim, crec que també ha portat i està portant un munt de coses. El Joan i el Jordi, i el Josep, diguéssim, els tres, com a restaurant, el que han fet per la cuina catalana, la cuina d'aquest país i la cuina mundial, no hi ha nom. Jo crec que ells són representen el que és la paraula restaurant, no? Hem començat dient que primer un restaurant anaves a prendre el caldet, no?
Ells també et restauren, eh?
Hosti,
perquè et fan
ells
sentir com a casa, que et cuiden.
És tot, però i és que és la conjunció perfecta, no? De la gran cuina, la gran pastisseria i un servei i una bodega que és, diguéssim, és el restaurant perfecte. I per això són, durant molts anys, el millor restaurant del món, no? I aquí a casa tenim tanta gent. I és que si començo a parlar, encara me'n deixaré dos i me n'arrepentiré, que ja ho saps tu, tota la gent que hosti, bueno, però començo de dalt.
Però estàs amb mi que quan parlem, que també se n'ha durat uns anys, se n'ha fet un abús de la creativitat, i parlar de la creativitat, que tothom era creatiu, no n'hi ha tants al món. La gent diu, no, és que són molt creatius, valen, sí, però que han marcat una línia que se'n parlarà d'aquí 20 anys, quan, tots aquests que hem dit, no?
Jo no sé si se'n parlarà o no se'n parlarà, però el que està clar és que gent que hagi fet tècniques i conceptes nous, amb la mà, en tenim prou. Però amb el sentit de, si estem parlant, el que et deia abans, de dalt de tot de la piràmide, a crear tècniques i conceptes o fer una línia de cuina que sigui trencadora, no? Per exemple, hosti, el que va fer el Michel Braz, que abans en parlàvem, és l'ús del vegetal com a ingredient principal. Diguéssim, ara anem a restaurants vegetarians,
vegans,
no? I vegans. Hosti, però aquest senyor va ser el primer senyor que en un restaurant de 3 estrelles va tenir els sants pebrots de dir, no, és que el meu plat estrella és un plat de verdures i flors. Diguéssim, i això és un, no? I ara encara s'ha de ficar amb més valor, perquè si aquest senyor feia fa 40 anys, quan només era foie gras i caviar, hosti, també se la va jugar, no? I crec que al final, diguéssim, el temps posa cadascú en el seu lloc, i el que sí que és veritat és que nosaltres, a dia d'avui, som cuiners, que som creatius perquè és la nostra passió i tu saps tot el que costa, diguéssim, que no és que m'aixeco el dematí i tinc una idea i la faig, no. Això és anar a treballar de 9 del dematí a 2 de la nit, cada dia, i si no te surt res, l'endemà aixeca i torna.
8 hores més, 8 hores més, eh?
No, aquí ja tu saps que aquí no hi ha pòcima màgica que diuen. Ara, el que sí que nosaltres som molt conscients i estem molt agraïts de tota la gent que ha anat per davant, tots els homes i dones d'aquest país que han treballat per també partint de la cuina tradicional que tenim, el producte que tenim, perquè si no, no faríem res. I també per ser un gran restaurant, ja ho saps tu, que l'important és cuinar bé i donar carinyo a la gent. Diguéssim, no fa falta ser creatiu per tenir una experiència meravellosa.
Bueno, ara jo penso que ens n'hem donat compte que hi ha d'haver restaurants per tot. Hi ha gent que tenen ganes de venir a casa teva, hi ha gent que van a menjar producte, hi ha gent que van a menjar coses a la brasa, hi ha gent...
És que és la mateixa gent, la gent que li agrada menjar bé... Hosti, collons, no estaràs tot el dia menjant gambes a la panxa, que estan boníssimes. Hosti, un dia t'ha de gust menjar cuina creativa, una altra cuina tradicional, un dia un arròs, l'altre dia un fricandó. L'important és que quan hi vagis, o un ou ferrat, però que quan vagis a un restaurant, que aquest ou ferrat te'l facin ben fet, que tractin amb carinyo, i al final és això, és sensibilitat.
Bueno, només us vull donar les gràcies. Vull donar les gràcies a tot l'equip del Disfrutar, a tota la cantera que heu fet, a tota la cantera que us van fer, però a tota la cantera que teniu, que ens en aprofitem molts dels altres, i tot plat se n'aprofita, doncs, el país, se n'aprofita que el país és més ric. I que sí, que no deixeu de ser creatius, perquè vosaltres sí que ho sou de veritat, i podríem estar parlant una setmana de creativitat. I aquesta sí que és la de veritat, us ho dic jo. Aquesta gent són creatius, de veritat. Moltes gràcies per acompanyar-nos,
doncs.
I ens veurem de seguida, que fa dies que no vinc, ara he de venir.
Doncs ja ho saps,
que tinc moltes ganes.
I felicitats, perquè és la primera vegada que parlem així amb el micròfon, no? Tíssim, aquesta nova faceta que la fas molt bé, que també ets creatiu, perquè, collons, un cuiner que estigui fent aquí un programa de ràdio, això també no és normal, eh?
Res. Això perquè hi ha gent que vol fer tots els papers de l'auca i tots els fa malament. És com aquell home que toca tots els instruments i no en toca cap de bé, jo foto el mateix. Bueno, moltes gràcies, molt agraït, moltes gràcies, família, per sempre fer-nos a costat. Ja ho sabeu, ens tornarem a veure un altre dia en Mengem Cultura. Gràcies.
Gràcies, Nando.
Gràcies.
RAC+1 i Nando Jubany us han ofert Mengem Cultura, un podcast sobre la història de la gastronomia.